L'art d'educar, amb Isabel Gaià i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem sobre l'orientació sexual de les persones. Els éssers humans poden escollir ser gais, heterosexuals o bisexuals. Per la majoria de les persones, l'orientació sexual sorgeix a principis de l'adolescència, sense cap experiència sexual prèvia. Si bé podem elegir actuar d'acord amb els nostres sentiments, els psicòlegs no consideren l'orientació sexual una elecció conscient que pugui canviar-se voluntàriament.
L'orientació sexual, o orientació de gènere, per altra banda, descriu un patró d'atracció durador o permanent, emocional, romàntic i o sexual cap al sexe oposat, cap al mateix sexe, cap a tots dos o a cap. Fa referència als desitjos i les preferències que té una persona quant a la seva parella sexual íntima. L'orientació sexual es basa en construccions psicològiques conscients i inconscients profundament sostingudes per la persona. I com han mostrat Alfred Kinsey i altres acadèmics, és una dimensió i no pas una categoria. Això vol dir que les persones poden experimentar un rang ampli de preferències i desitjos sexuals cap a les persones del sexe oposat i del mateix sexe. L'orientació sexual defineix no sols l'activitat sexual, sinó aquelles persones amb les quals una persona pot tenir una relació satisfactòria emocionalment, en un vincle que pot ser de sentiment, d'amor, de pertinença o intimitat. La informació precisa sobre l'homosexualitat resulta especialment important per als joves que estan descobrint i intentant entendre la seva sexualitat, ja sigui homosexual, bisexual o heterosexual. La por a que l'accés a aquesta informació faci que hi hagi més persones que es tornin gais no té cap fonament. Els psicòlegs creuen que les actituds negatives vers les persones gais com a grup són prejudicis que no es basen en l'experiència real, sinó en estereotips i manca d'informació.
Avui parlarem d'aquest tema amb la sexòloga Sílvia Catalán. Sílvia Catalán és psicòloga especialitzada en teràpia sexual i de parella. Treballa a Barcelona atenent en consulta a persones que necessiten ajuda o orientació en l'àrea sexual, i també la podeu trobar en diversos mitjans de comunicació online escrivint articles sobre sexualitat i parella. Bon dia, Sílvia.
Bon dia. Hola, bon dia.
Mira, ens podries comentar una mica la identitat sexual, si es pot definir com una orientació, una elecció lliure, una tendència, o bé és un factor biològic?
Sí, i tant. Mira, per començar hem d'aclarir alguns conceptes, vale? Perquè tenim una mica, en general, com a societat, els conceptes una mica equivocats. Una cosa és la identitat sexual i l'altra cosa és l'orientació sexual. No m'estendria massa perquè podríem escriure dos llibres de cada cosa, vale? Però perquè ens aclarim una mica tots, vale? La identitat sexual entenem que és com em penso, és a dir, quin sentiment de pertinença al meu sexe tinc. És a dir, si jo he nascut amb un cos femení, la meva identitat sexual sol ser la d'una dona, però també podria ser que tenint un cos femení, no? Un cos de dona, un cos genèticament femení, em senti com un home. Vale? Això seria la identitat sexual. Mm. Llavors, quan la identitat sexual no concorda amb el cos que tinc, diguéssim, biològicament, llavors parlem doncs, d'una... Bueno, amb el transgènere, diguéssim, o de la transsexualitat. Ara, això és una cosa. Sí. L'orientació sexual, el que entenem, és realment per quines persones, diguéssim, em sento atreta. És a dir, jo sent una dona, em puc sentir atreta per una dona o per un home. Llavors, tindríem, si sóc una dona i em sento atreta per un home, seria una dona heterosexual, i si sóc una dona i em sento atreta per una dona, seria una dona homosexual. I dintre de tot això tindríem tot un ventall de possibilitats. Mm-hmm. Llavors, la identitat sexual, jo quasi que ara mateix la deixaríem en un costat i parlaríem més aviat de l'orientació sexual, vale? Que és això una mica el que em preguntaves. Vale? Què m'agrada? D'on surt aquesta etiqueta? Bueno, té història, no? L'orientació sexual, diguéssim que no és una cosa estàtica, pot anar fluint, que era una mica el que em preguntaves, i ja m'he embolicat amb la primera pregunta, així que això...
Llavors, si vols anem una miqueta per parts, quin paper juga amb aquesta orientació o tendència sexual als rols familiars?
Vale. En realitat, aquí hi haurien controvèrsies en els estudis. En realitat no hi juga massa en la definició d'aquesta orientació sexual. És a dir, igual que no juga massa en el fet de si a mi m'agrada el gelat de maduixa o el gelat de xocolata, podríem dir que l'orientació sexual és una miqueta el mateix. És a dir, m'agraden els homes, m'agraden les dones o... No? Llavors, la família com afecta o influeix en això? Òbviament, si jo visc en una família en la que s'accepta o hi ha models, no, de, per exemple, doncs, homosexualitat, serà més fàcil que jo accepti que a mi m'agraden persones del meu gènere. Si no he viscut en una família o en un entorn social en el que hi ha aquest tipus de models, serà més difícil que jo ho accepti i, per tant, m'adequaré, no, o m'adaptaré al que es considera, entre cometes, normal, no, que és la heterosexualitat que impera una mica.
I com es defineix les característiques físiques i de personalitat de la identitat sexual dels adolescents?
De la identitat o sigui, de l'orientació, no?
Sí,
sí. Que li agrada. Doncs en realitat una mica, ja et dic, a mi m'agrada molt parlar de la sexualitat com, bueno, fent el paral·lelisme amb el menjar, no? És a dir, com defineix un adolescent si li agrada més... jo què sé, la vedella o el porc. Doncs perquè ho prova i perquè, bueno, si té l'oportunitat de provar-ho, ho prova i decideix. Amb la sexualitat no és ben bé el mateix, pel que deia, no? Perquè primer, que la sexualitat té tot un tabú al darrere que ens impedeix, no? Prendre'ns-la com aquesta prova d'anar provant, no, uns i amb els altres. Mm. Llavors, bàsicament es defineix... En realitat es defineix des de bastant petits, des d'abans de l'adolescència fins i tot.
Yeah.
Hi ha moltes persones que ja generen una certa atracció física, tot i que no sigui sexual, evidentment, perquè amb 6-7 anys la sexualitat no està desperta tal i com l'entenem els adults. Però sí que ja es poden veure unes certes tendències de preferència, no? D'apropar-nos com més a un tipus de persones o una d'altra. Llavors, és això, és la mateixa definició, no? que seria doncs, el sentir-me atreta doncs, per persones, m'invento, rosses. No? És a dir, bueno, pues, igual quan soc petita, doncs, resulta, o quan soc petita, quan tinc 6 o 7 anys, no? Resulta que aquella persona que m'atrau doncs, és rossa i a partir de llavors doncs, ja tinc com aquesta fixació, no? Una mica.
Llavors, podríem dir que hi ha alguns factors prioritaris que influeixen en que s'agafi una determinada orientació sexual, alguns factors que siguin bastant determinants o que influeixin més que altres?
Bueno, jo crec que és sobretot un factor de disponibilitat i de no sé com dir-ho, sí, d'acceptació de l'entorn. És a dir, està clar que si jo he crescut en un entorn molt tancat, en el sentit que tots els models de relacions familiars i socials que tinc són d'home a dona, segurament ni em plantejaré, no?, que m'agraden, que em poden agradar les dones. El problema és quan realment sí m'agraden igualment, no?, i llavors em considero un bitxo raro, no?, que és el que passava fins fa relativament poc, no? Sí. Per sort, en la nostra societat les coses comencen a canviar, però fins fa relativament poc una persona que se sentia atreta per persones del seu mateix sexe moltes vegades ho vivia molt malament, realment. Ho vivia amb molta culpabilitat, no?, perquè era com una cosa molt estranya que ningú feia, no? I per desgràcia, encara avui en dia algunes persones s'hi senten així, no?, com considero una cosa que no funciona del tot en elles. Llavors, jo crec que sobretot és el factor aquest de disponibilitat. Òbviament, si he crescut en un entorn en el que s'accepta que hi hagi parelles homosexuals o parelles heterosexuals, quan jo em desenvolupi l'adolescència, no m'importarà plantejar-me que potser em poden agradar les dones. I llavors potser decideixo provar o no provar, o potser simplement m'adono que les dones, per molt que puguin agradar-me, no m'agraden, no? O al revés, o que no m'agraden els homes.
I com ara, amb una família, si dius que hi ha nens de 6 o 7 anys, poden ja tenir una tendència o una altra, en quins factors o en què es poden basar per poder-ho detectar?
Bueno, en realitat jo seria tan planera i tan sincera com parlar-ho amb aquests nens. Sí. Jo aposto molt per una educació sexual integral. Integral vull dir com que això, no?, que englobi també no només el coneixement del cos, sinó el coneixement de les emocions, no?, que tenen a veure amb això, des de molt petits. Llavors jo el que recomanaria és parlar amb aquests nens, amb aquestes nenes. Escolta'm, no, perquè moltes vegades el que ens passa és que molts nens i nenes, no?, tenim aquesta típica frase, ai, que ja tens noviet, que ja tens novieta. Mm. Òbviament, li preguntem si té noviet a una nena i si té novieta a un nen.
Sí.
Potser, no?, podríem començar a canviar una miqueta aquesta frase i preguntar, que hi ha algú que t'agradi? O que t'has enamorat, no? Perquè realment la sensació és d'enamorament, no? Encara que a nosaltres els adults ens sembli que els nens petits, no?, aquests sentiments tan grossos no els poden tenir, però sí, realment, hi ha com aquesta fascinació. Llavors donem peu també a que el nen ens digui, hosti, però sí, m'agrada un nen de la meva classe, no? I potser és una cosa passatgera, o potser quan ell diu que m'agrada o que està enamorat és simplement que són millors amics. I després, quan sigui gran, doncs li agradaran les noies o li agradaran totes dues, no?, vessants. Però una miqueta com obrir-los el camí i posar-los fàcil, perquè això també ho puguin comentar a casa. És la manera de descobrir-ho. Perquè, òbviament, un nen de 6 anys no et vindria a dir, mama, sóc homosexual, perquè clar, probablement no tingui ni aquesta concepció, no?
Mm-hmm. I llavors, en tot aquest camí, no?, com influeixen els prejudicis i els estereotips socials?
Doncs, per desgràcia, com deia abans, influeixen molt, perquè tot i que, deia abans, no?, que vivim en una societat que realment sembla que comença a obrir-se bastant a tota la possibilitat, no?, de diferències, de diferents relacions i tipus de relacions de parella i de relacions amoroses, ostres, encara tu veus la televisió i la gran majoria de parelles, no?, que surten a la televisió encara són heterosexuals. Vull dir, òbviament, hi ha un cert reflex, no?, del que és la realitat. Però també és veritat que ara mateix, no?, els grups de joves parlo d'entre 20 i 40 anys, posant per cas, és molt raro els grups que no hi hagi almenys dues o tres persones, no?, que es considerin o que s'etiquetin com a homosexuals. Per tant, tots aquests estereotips, no?, que veiem a la televisió, a les revistes, en el món dels esports, per exemple, no?, que encara és hora, no?, que un futbolista de gran calibre, diguéssim, no?, confessi que és homosexual, que potser no n'hi ha, però jo sospito que en deu haver, no? Perquè seria lo lògic pensar-ho, no? per proporció. Llavors, clar, encara estem com amb aquesta idea molt de tancament i d'això ho porto en la intimitat i que ningú sàpiga, no? Llavors, òbviament això influeix, i influeix molt també en com es viu, no? La sexualitat. Vull dir, gent que ho amaga a la feina, per exemple, no? Deia, sí, jo sóc homosexual, però la feina ningú ho pot saber. Yeah. Ostres, doncs, quina vida, no? Haver d'estar amagant realment a la persona a la que estimes, bueno.
Això ha de produir una angoixa, no?, d'alguna manera, perquè quan tu estàs bé amb una persona el que tens ganes és de compartir-ho. I ha d'estar així, no? Ha de ser... I
clar,
per exemple...
és que realment es viu amb molta ansietat. I
clar,
bueno.
Clar. I per exemple, en una família, no?, quan uns pares o els familiars doncs, coneixen el cas de que un fill, un nebot, un familiar... doncs té una tendència pel mateix sexe. Quina creus que ha de ser l'actitud de les famílies davant...
Home, jo...
Perquè, clar,
jo
com hem dit, hi ha molts prejudicis socials encara, sí, tot i que s'ha avançat molt i que s'han destapat moltes coses, però en el fons encara hi ha bastants prejudicis. Sí. Llavors, clar, una mica és... per ajudar, no?, a la persona que es troba en aquesta situació, com et creus que hauria de... quines actituds haurien de prendre?
Jo apostaria un altre cop per parlar obertament. És a dir, probablement aquesta persona, abans de donar aquest pas, no, de fer-ho conèixer a la família, probablement aquesta persona ja ha fet tot un procés d'acceptació, d'entendre's, no, a ella mateixa o a ell mateix. I, per tant, jo el primer que faria seria parlar amb aquesta persona, escolta'm com ho portes, no interessar-me genuïnament per aquesta persona. Però, bueno, m'interessaria igual que m'interessaria per, no sé, posem per cas la meva germana, no? Si em digués ara que té una parella que és una noia, doncs m'interessaria de la mateixa manera que m'interessaria si fos un noi, no? Li preguntaria, ostres, doncs què fa, què es dedica... una mica normalitzar-ho des de la família, també, no? Sí. Hi ha moltes, sobretot mares, que es posen en contacte amb mi perquè, no?, em demanen una mica... em diuen, no, jo ho accepto, per mi no cap problema, jo el que vull és que el meu fill o la meva filla sigui feliç, però em fa por que pateixi, no? Que és una mica... Disculpem. Perdó. Mm. És una mica la por que tenim els pares, no? Mm. De que els nostres fills pateixin una certa discriminació, un cert... Bueno...
una mica de rebuig,
una
no? A vegades?
Social. Exacte, exacte. Llavors... clar, a més, com que últimament no paren de sortir també, no?, aquestes notícies d'agressions que són tan extremes, no?, cap a persones, doncs, que manifesten una orientació sexual diferent a la que s'accepta normalment, ostres, clar, fa patir. Però jo, ja et dic, ho enfocaria des de la tranquil·litat i des de la comunicació i, òbviament, fer costat i ajudar des de la família també, no?, sí, jo crec que la família en aquest cas té una missió que és ajudar a normalitzar-ho, és a dir, no amagar-ho tampoc. Òbviament no cal anar cridant els quatre vents, però tampoc cridaríem els quatre vents que la nostra filla està amb el fill del forner. Però si ens pregunten, no, és com, bueno, no, doncs la meva filla, doncs està amb una noia, tal i qual. Normalitzar-ho, no? Intentar una mica que a poc entre tots puguem anar donant-li, bueno, el lloc que es mereix, que al final... és la llibertat per poder estar amb qui realment vulguis, no?
Sí, abans comentaves de parlar dels temes de sexualitat obertament, ja des de petits. Tu creus que, malgrat tot el que s'ha anat avançant amb aquest tema, encara es tracta poc el tema de la sexualitat tant a nivell de famílies com a nivell d'escola?
Sí, per desgràcia, és una de les meves lluites com a sexòloga i com a psicòloga, el fet de fer una bona educació sexual. Clar, aviam, el problema és que venim d'on venim i venim de no tenir educació sexual. Per tant, per molt que jo vulgui educar el meu fill, no?, amb una sexualitat una miqueta més oberta i més inclusiva i més de tot, clar, jo no tinc referències, no sé com es fa. Llavors, això costa molt fer-ho. Clar, l'ideal seria que tant des de les escoles, no?, passant per tots els programes educatius, si inclogués realment, no?, el que és la sexualitat, i la sexualitat, deia abans, no?, és tant l'acceptació del cos, conèixer el cos des del dit del peu fins al cap, no?, passant per tot arreu, doncs conèixer el cos, conèixer com funciona, conèixer com s'activa davant de les emocions. Òbviament aquí també caldria una educació emocional. Ens fa falta treballar molt. Per sort, cada cop estem com més conscienciats, hi ha més material. Jo, sempre que tinc a consulta a pares o mares, els recomano molts llibres, no?, que treballin des de molt petits amb llibres amb els nens. I una cosa tan tonta, no?, com posar-hi, per exemple, és que és molt gràfic, no?, posar-hi nom als genitals és superimportant. Clar. És a dir, des de que els nens són petits els hi canviem els bolquers, no?, en comptes de dir-li, m'invento, eh?, ai, que va, que et canviaré el bolquer, et netejo el pitu, no?, o sí, la pitxorrilla, sí, no?, sí. Aquests diminutius tontets que els hi diem i que sembla que no tinguin cap importància, ostres, quan jo li dic la panxa, al meu fill li dic la panxa, no? Sí, és a dir, no m'invento un nom especial per aquest lloc. Per tant, bueno, doncs el netejo el penis, el netejo els testicles, el netejo la vulva, no? Llavors és una mica començar a normalitzar també, no?, tota la sexualitat des del principi. Mm-hmm. Però, bueno, per això ens cal un canvi brutal.
Jo tinc una experiència, jo com a mestra, jo sí, treballar la majoria del temps que vaig treballar de mestra va ser amb nens petits, a preescolar. Uh-huh. I jo, doncs, és una cosa que la tenia com a molt clara, no?, això de que pues el cos és el cos i totes les parts del cos pues s'han de conèixer i s'han de poder ensenyar, no? Uh-huh. I quan parlàvem del cos, doncs, pues ens despullàvem i els nens veien, jo no, els nens. Concretament, jo com que tenia la meva filla a la classe, pues ella no li feia res i es despullava i parlàvem de les parts del cos. Jo ara, si fos mestra, ara estigués a l'escola, que estic jubilada, jo no sé si ho faria ara.
Yeah.
Perquè jo em penso que encara hi ha com a molts més tabús amb algunes coses que no em vaig trobar jo, perquè, clar, jo, lògicament, jo abans de fer una cosa així, pues, ho parlàvem, no?, a les reunions de pares, de dir, mira, jo crec que això, no?, que s'ha de parlar del cos, pues, parlem de tot el cos. I com una cosa molt normal, no? I els pares ho van entendre i no hi va haver cap problema. Però jo no sé si ara, si ho fes ara, si els pares respondrien igual. Tinc un dubte amb això.
Sí, jo també el tinc, eh? Creu-me que, de fet, com m'has dit, el primer que sap pel cap és, uau, que atrevida. Realment. No, o sigui, em sembla fantàstic i tant de bo es fes més. És que, no, és a dir, fins i tot jo ho veig també, no?, amb quan jo era petita, no?, jo ara tinc 32 anys, quan jo era petita jo recordo que anàvem a la platja i anàvem despullats.
Vull dir, sí, clar, petit, i ara veus nens...
Anys, sí. I ara gairebé tots els nens van tapats. Ens hem tornat... Jo crec que és un tema de por i de consciència. És a dir, totes aquestes les notícies, no?, sobre... Torno amb el mal, entre cometes, que fan els mitjans de comunicació moltes vegades, no?, quan amb totes aquestes notícies d'abusos a menors i també la facilitat de difusió d'imatges, no?, que això abans no hi era. És a dir, tu abans podies estar a la platja i bueno... Sí, algú podia portar una càmera de fotos, però no era el més habitual.
Clar.
No? Ara tothom porta 25 càmeres de fotos a sobre. Llavors, clar, tot això, tot el tema de la privacitat i de més, jo crec que ens ha fet molt desconfiats. I, òbviament, això juga en contra, no?, d'una mica la llibertat aquesta de bueno, de poder-te mostrar, no?, que al final els nens, és que... jo ho penso, pobrets, no?, tot el dia tancats i aprisionats amb roba i de més... Amb el que estarien, això, amb boles,
sí.
Corrent, no? Però, bueno...
Sí, per tot el que estàs dient, no?, i estem comentant, o sigui, de fet, per aquesta pressió social, per aquest desconeixement, per aquestes pors, segur, no?, que moltíssimes persones han amagat o inclús no han arribat a descobrir que poden tenir alguna altra tendència sexual, no? Clar. Això és segur, no?, que deuen haver-hi molta gent, no?
Sí, de fet, no és estrany en persones, no?, de 45, 50 anys que han estat tota la vida en relacions de parella heterosexuals i heteronormatives, és a dir, seguint la norma, no?, establerta, i de sobte es separen, no? I ostres, es plantegen que hi ha una altra opció, no? I comencen a explorar i es donen permís per explorar una miqueta més enllà. Clar, això normalment per les famílies és com un golpetazo, no? Una cosa com molt sobtada. Però probablement hi havia ja abans un cert interès, no? Una certa, com a mínim, curiositat. És a dir, no, el que passa és, clar, com que hi ha aquesta pressió, no? Perquè quan veus una pel·lícula, no? Les pel·lícules romàntiques que veus a la tele o al cinema estan protagonitzades per parelles home-dona.
Clar.
En el 99,9% de les pel·lícules. Llavors, clar, si no tens un entorn que ho faciliti, ostres, és molt difícil que et plantegis ni tan sols que hi ha la possibilitat. I en contra d'aquestes crítiques, no?, que diuen que clar, ser tan oberts, no?, i tan tolerants fa que hi hagi més persones que siguin homosexuals o que es plantegin això, al contrari, vull dir, el fet de que tu t'ho plantegis no vol dir que estiguis obligat a provar-ho. Vol dir que, bueno, hi pot ser. Potser decideixes que no, de bones a primeres, perquè no t'interessa. Potser dius, ah, doncs mira, anem a provar-ho per curiositat científica, no? I quan ho proves dius, ah, doncs no és el meu, i te'n tornes a lo teu. O bé, ho proves i dius, ah, doncs mira, m'agrada tant com l'altre. O bé, ho proves i dius, ostres, doncs sí, això és el que jo necessito. Al final és una qüestió de donar-se permís. I, òbviament, quan tu et dones permís per disfrutar d'una cosa que vols fer, no?, i que vols descobrir, ostres, guanyes en qualitat emocional, en qualitat de salut psicològica, no? Perquè estar tota la vida pensant que podries fer i no pots fer perquè t'ho impedeix, és molt bo.
Jo el que també he observat que darrerament hi ha algunes sèries, els mitjans de comunicació, que plantegen bastant aquest tema, no?, de la homosexualitat, heterosexualitat, de les persones que tenen bisexualitat, no?, que tant poden agradar els homes com les dones. I una mica s'hi va entrant, no?, però com una cosa, penso que com una cosa llunyana, no?, com que a mi no em toca això.
Sí,
una mica.
Clar, perquè ho presenten, o bé, en les sèries de comèdia, a més, ho presenten com molt estereotipat
i molt
en clau d'humor, o bé, en les sèries que realment es treballa el tema com una cosa normal, diguéssim, encara és molt, molt puntual, no? És a dir, és difícil que ens puguem sentir representats en això, no?, realment. I al final, vull dir, la qüestió és, què et ve de gust fer? Ho pots fer perquè la persona amb qui ho vols fer ho vol fer, doncs fantàstic, tira endavant i ja està. Si és un home, fantàstic. Si és una dona, fantàstic. Al final és una mica obrir aquest ventall de possibilitats, no? I no tancar-te.
I ara, doncs, així com a un resum, encara que ja ens has parlat, no? Tu quins consells donaries als pares, com a punt final ja dels adolescents, que s'adonen que els seus fills tenen orientacions sexuals diferents de les considerades normals?
Doncs jo els diria que primer parlin amb ells, que amb normalitat i tranquil·litat els demanin com es troben, com estan, com es senten. Si detecten que hi ha patiment, que és un tema de que es senten malament, que a l'escola els fan, se'n riuen d'ells o que hi ha algun tipus de pressió, sobretot, el primer, posar-ho en coneixement de l'escola. I després, si realment això és una cosa que ja es porta arrossegant i que hi ha realment un malestar, lògicament, derivar un professional, un psicòleg, que pugui ajudar aquest nen. De cara als pares, si els pares, per ells, és com un xoc, no?, i els hi costa acceptar o els hi costa entendre aquesta opció, no?, sexual que és el seu fill o la seva filla, jo els recomanaria que parlin amb un psicòleg o un sexòleg, no?, que normalment estem disponibles per també resoldre aquest tipus de consultes, no? És important també, i jo crec que diu molt, no?, d'un pare o d'una mare que busca informació i que vol enterar-se bé de què està passant, no?, amb el seu fill. Llavors, que no es tallin, que busquin informació, que preguntin a professionals. En realitat hi ha molts recursos avui en dia perquè els pares i les mares puguin estar al cas, puguin donar suport als seus fills I sobretot si en el cas que hi hagin germans, que també ho parlin obertament amb els germans. No? Que sigui una cosa a treballar, és a dir, per qui em sento per qui em sento atret, qui m'agrada, a qui estimo, no? I que es pugui parlar en família, que hi ha de millor, no? Que poder parlar de les emocions amb la família.
Sí, aquí també hi pot haver un altre problema, i és en cas de que hi hagi fills, no? Per exemple, una parella, no?, que tingui ja fills grans i després, pel que sigui, hi hagi una atracció canvi, per una persona del mateix sexe. Clar, això pot ser un xoc també, no?, pels fills.
Sí, però jo et diria que potser són els que més ràpid ho acceptaran.
Yeah.
Jo crec que els nens tenen clar que estan en una societat bastant canviant. I potser al principi, lògicament, aviam, però qualsevol fill els hi costa, no?, que els seus pares es separin, que els seus pares tinguin noves parelles. Això, en general, sol ser bastant dur pels nens,
sí.
No? Perquè al final el que volen és el que volen. No? Amb el que han viscut els nens és amb les figures de referència, no? De sobte es separen i queden com una mica perduts durant poc temps, eh? També dic que s'adapten normalment bastant ràpid. Clar, si a més li sumem això, no?, potser és l'estranyesa inicial. Però torno a lo mateix, si se'ls explica amb calma i amb tranquil·litat, doncs mira, ara la mama està enamorada, no?, s'estima aquesta altra dona, estem bé, si realment els nens veuen que la seva mare o el seu pare estan contents, estan feliços, i òbviament la relació amb ells no canvia, ho acceptaran més o menys ràpid. No crec que hi hagi... I òbviament, si hi hagués algun problema o els pares detecten, no?, que realment hi ha un tema de base, no?, doncs el mateix, no costa res apropar-se a un psicòleg infantil i poder parlar amb ell o amb ella i que posi una miqueta les coses en ordre.
Lo de les associacions de pares és interessant, no?, perquè els pares que es troben en les mateixes circumstàncies, no?, intercanviar les opinions, els sentiments, no?, les experiències, doncs pot ser el que deies tu, molt, molt positiu de cara a les famílies. No?
Sí, jo soc molt de treballar en grup, perquè crec que quan estem passant per situacions que no entenem o que són difícils, no?, el poder compartir-les amb persones que l'estiguin passant també o que ja les hagin passat, és superimportant.
Clar.
Perquè t'hi sents molt recolzat, molt entès, no? I que segur que al seu entorn troben moltes famílies que estan passant per la mateixa situació i que ho porten de la forma més normal. Per tant, sobretot això, parlar i comunicar, que no sigui una cosa tabú, que no ho amaguem. Perquè al final la qüestió és, el meu fill és feliç? Sí, fantàstic, ja està. És feliç amb una dona? Fantàstic. És feliç amb un home? Meravellós. És feliç perquè ha decidit no tenir parella i comprar-se 3 gossos? Doncs pues, fantàstic. No? Al final, el que volem els pares
i
és
tant,
que els
és la
fills
felicitat siguin, dels fills.
Siguin
això
feliços,
està claríssim. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sílvia, per haver
acceptat
la nostra invitació, donar-nos tota aquesta informació i aquests consells. La veritat és que davant de... ja pot haver pares o persones que es troben en aquesta situació i penso, doncs, que pot ser una ajuda. I més ara, doncs, que també s'està parlant tant, no?, de les persones que estan en contra de tot el tema de la xenofòbia, no?, que estan en contra d'aquestes situacions i bueno, entre tots potser ho anirem tirant endavant. Moltes gràcies, Sílvia.
A vosaltres per obrir aquest tema tan interessant i moltes felicitats per la feina que feu.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.